al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me. No, not today. You're calculating.
Vinga, que ja ha arribat la nit de Reis i el món dels videojocs no vol deixar passar l'oportunitat de fer doncs, edicions especials perquè tothom pugui doncs, incloure les seves propostes a la Carta dels Reis. Nosaltres aprofitarem ara per consultar amb el Rubén Mercado, que ja sabeu és CEO de l'empresa Blade, especialitzada des de fa més de 15 anys en el sector dels videojocs i també dels accessoris. Volem demanar-li consell per tots aquells despistats que s'esperen els més indecisos fins l'últim moment per fer la seva carta de desitjos. I també, atenció, perquè ens proposarà un munt de títols de videojocs que marcaran tendència aquest 2021. Rubén, bon dia i bon any.
Bon dia, què tal? Igualment, bon any per vosaltres també.
Nosaltres amb moltes ganes d'escoltar-te, com sempre, per posar una mica de llum, perquè déu-n'hi-do, no?, les novetats i adaptacions que s'han fet aquest any.
Doncs sí, estem en un any d'aquests que són divertits pel nostre sector, no? Encara que ha sigut un any complicat també per el tema del coronavirus com a qualsevol sector, sí que el sector dels videojocs i de l'entreteniment digital, ja no només dels videojocs, sinó també de les plataformes de streaming digital, de sèries, bueno, com tots coneixem, Netflix, Disney+, tot això, doncs ha sigut una bona manera també d'intentar posar-nos fora, no?, d'aquesta situació tan estranya en la que estem vivint. Els videojocs han ajudat a moltes famílies a poder passar aquests mesos premesos de confinament i aquestes històries. Doncs el videojoc, encara que també ha sofert alguns retrasos i algunes històries col·laterals al coronavirus, sí que estem en un moment dolç, no?, del sector. Parlem d'un moment dolç perquè tenim una generació actual, diguem-ne, totalment madura, amb una PlayStation 4, amb un munt de jocs importants i amb una qualitat que també estan bastant per sobre del que fins i tot esperaven quan va sortir fa ja bastants anys. Tenim una Nintendo Switch com una gran triomfadora en quant a solució de consoles també per tenir a casa. I sobretot estem entrant en el que seria la nova generació. És a dir, aquest any o aquest últim dos mesos s'han llançat al mercat les dues últimes consoles de nova generació, PlayStation 5 i Xbox Series, que és un dels desitjos més buscats per aquestes dates de Reis i de Papa Noel, bastant difícil de trobar.
Molt difícil,
però,
sí.
Bueno, però que suposem, i per la informació que tenim de cara al febrer, al març, ja la situació estarà molt més controlada, però tenim moltes coses, no només aquestes consoles, sinó moltes coses i molts jocs que són recomanables, no? Per aquests últims dies, abans de que, bueno, de que encara avui podem enviar la carta als Reis i a veure si alguns d'aquests desitjos, dels petits i de no tan petits, pues, poden arribar demà, i si no, doncs, bueno, doncs més endavant és una bona manera també de poder participar i poder invertir en els videojocs que estan al mercat i en el que ve l'any que ve, que tenim un any que, com sempre, promet moltes coses, però després hem de veure també si finalment es concreten els llançaments. Després farem un petit resum dels llançaments més importants que ja estan confirmats, que en principi sortiran l'any 2021, però que en el món del videojoc això de en principi moltes vegades no és real, no? Però bueno, en principi són els jocs que seran els grans protagonistes del que serà el sector del videojoc l'any que ve. Però si vols, comencem per el que tenim, no? Per el que sí que podem ja comprar,
sí,
i podem
per
tenir en aquests dies. No?
Exacte, per aquestes recomanacions que ens faràs de jocs que sí que existeixen, que sí que podem trobar i que poden ajudar-nos, doncs, això, a tenir doncs, la carta de desitjos definitiva. Vinga, per quin comencem?
Bueno, jo primer començo per tres punts bàsics que hem de tenir molt clar, sobretot quan anem a buscar alguna cosa que no és per nosaltres, no? Sobretot per gent que encara al món del videojoc li costa una mica i, bueno, té els seus fills o cosins o nets a casa i li demanen a la carta del rei, demanen moltes d'aquestes coses, o pel cumpleaños o pel que sigui, hem de tenir tres qüestions bàsiques. Primer, per quina consola estem comprant el joc o estem demanant el joc? És a dir, no tots els jocs estan per totes les consoles. Hi ha consoles, per exemple, la Nintendo Switch, que és de Nintendo, doncs té els seus jocs específics o exclusius, com poden ser els jocs del Mario o alguns altres que només es trobaran en aquesta consola. És a dir, que moltes vegades anem a buscar jocs que no són disponibles per la consola que tenim. És a dir, que hem de saber perfectament quina consola tenim, perquè també hi ha jocs que estan disponibles per totes les consoles, però si només vas demanant el FIFA, però no saps si és per la Play 4, per la Play 5, la Xbox, la Nintendo Switch o qualsevol altra, a vegades és més un mal de cap que no una decisió. Segon, i molt important, l'edat a la que va destinat el joc que estem adquirint.
Important,
Molt important, perquè moltes vegades no sabem ben bé què estem comprant o què ens estan demanant, i en gran proporció moltes vegades demanen coses entre cometes prohibides. ¿Vale? Hi ha una manera molt fàcil, la que jo sempre recomano, és anar a botigues especialitzades i preguntar directament si el lloc està recomanat per aquesta data o no, però si no tens la possibilitat de preguntar o no tens una persona que t'assessori, a tots els llocs tens un número al davant que és el codi PEGI, ¿vale? Que és un codi de recomanació d'edat, perquè no hi ha una prohibició per poder comprar llocs que siguin per majors de 18 anys, encara que no tinguin 18 anys. No hi ha una prohibició legal, llavors tenim que ser nosaltres els que monitoritzem una miqueta el que comprem o no.
Clar, som els pares hem de ser els adults responsables i és el mateix que doncs, quan anem a veure una pel·lícula, també hi ha les recomanacions per edats, doncs és un criteri que hauríem de tenir en compte.
Sí, però com és un món que a vegades controlem menys que no
el
cine o el llibre, tot això, moltes vegades només ens basem una mica de que, bueno, ell ja juga a casa del cosí, no? Ell ja juga a casa de l'amic, no? Que tots els amics juguen amb això, no? Que és l'excusa que tothom, quan hem sigut petits, hem utilitzat per tenir la nostra primera bicicleta o les nostres primeres bambes de marca, no? Doncs això s'ha passat al món digital i també utilitzen així, però no sempre hem de confiar en el criteri de qui demana videojocs, sobretot si són petits, no? Aquest número que posa al davant és l'edat recomanable per el videojoc. Per exemple, un Gran Chef Auto veureu que posa més 18 a la portada. És un joc pel seu contingut violent, moltes vegades agressiu, el llenguatge també, tot això, si hi ha jocs d'atzar o no. Sí que es recomana una miqueta saber ben bé què estem comprant i què no estem comprant per no trobar-nos amb sorpreses i amb plors després quan et donis compte del que has agafat o no. No? Després, al final, cada pare sap la limitació, el límit de conducta que poden tenir els seus fills. És a dir, que hi ha fills de 6 anys que entenen perfectament que és un videojoc, hi ha fills de 40 anys que moltes vegades no entenen el que és un videojoc. Llavors, a vegades també no s'ha de catalogar tots els nens o els joves de la mateixa manera com uns altres. És a dir, que responsabilitat a l'hora de comprar. I tercer, i més important, el pressupost. També en un moment, com hem dit abans, que la PlayStation 4 és una de les consoles i la Nintendo Switch una de les consoles més venudes, el catàleg de jocs és enorme i pots trobar llocs des de 14,95 fins a 99 euros. Pots anar-te més car si vols alguna edició especial amb figureta, tot això. És a dir, que ara mateix l'avantatge que hi ha en aquests canvis de generació és que els pressupostos normalment són bastant més flexibles i pots trobar ofertes amb llocs de moltíssima qualitat a uns preus molt més assequibles. No? Llavors també és això important. A vegades és millor comprar dos bons jocs més antics, però que siguin molt potents, un God of War, un The Last of Us o algun joc així, que són superproduccions de videojocs, que no anar a comprar l'últim dels llançaments, que potser no és tan bo com les altres dues opcions i estàs pagant quasi bé el doble o el triple. ¿Vale?
Clar, millor llavors, doncs, buscar doncs, això, no? Doncs, l'estalvi a la butxaca, perquè a més és el que dius, no? Amb dos jocs doncs, encara podràs doncs, garantir més hores, no? de diversió.
Sí, més barat no significa pitjor.
Exacte.
Sinó més barat significa potser més antic o que ha sortit alguna
que no és novetat, sí.
Exacte. Normalment, la gent que demana videojocs té molt clar el que vol. Vale, ja té molt clar el lloc que vol i t'ho posa directament a la carta del rei, posa directament el lloc que vol, l'edició que vol i la consola que vol. No? Però moltes vegades quan no tenim molt, molt clar el que hem de comprar o no, doncs, bueno, és una bona manera també de no anar només a l'última novetat i anar a llocs importants. I després la part més important és saber els gustos de la persona que va al joc, no? Si és una persona que li agrada molt l'esport, doncs tenim diferents opcions, com FIFA 21, que és l'últim lloc, el lloc més venut cada any, que és el lloc de futbol amb totes les llicències oficials de la Lliga i de qualsevol altre equip del món, amb tots els jugadors, tot això. Tenim l'NBA, si és més forofo del bàsquet, amb totes les llicències de l'NBA, ja totalment actualitzada, amb Marc Gasol amb els Lakers, per exemple, i tots els moviments, que això és una de les coses bones d'aquesta generació, les actualitzacions constants de totes les coses que poden passar dintre d'un món com és el de l'esport, que és tan dinàmic, o si vols alguna cosa més arcade, doncs tens Captain Tsubasa, que per la gent que té més de 30 anys com nosaltres és l'Oliver i Benji, el campionet de tota la vida que s'ha fet videojoc aquest any, i serien les tres opcions així com més recomanables que estan disponibles en totes les consoles. Si el que vols és més plataformes, doncs hi ha diferents opcions. Tens Super Mario Odyssey o Super Mario 3D All-Stars, que són els dos jocs més venuts aquest any per Nintendo Switch, exclusius, amb el fontaner més conegut de tota la indústria del videojoc, amb Mario i els seus amics, però també tens algun altre lloc com l'Astrobot o com el Ratchet & Clank o com el Jak and Dexter o altres llocs de plataformes, que de plataformes hi ha bastant lloc depenent de la consola que vulguis. Si vols d'aventura i acció, recomanables aquest any, The Last of Us Part 2, que ha sigut escollit com el millor joc de l'any per els Games Awards, que són com els Oscars dels videojocs de fa un parell de setmanes, que és un joc exclusiu per PlayStation 4 i que és una brutalitat de joc en quant a història i en quant a personatges i en quant a gràfics, etc. És un dels jocs més potents d'aquest any. Si t'agrada tot el que és la cultura japonesa, tens Sekiro, que és un joc també basat en l'antiga cultura japonesa, que també ha aconseguit bastants premis, també compatible exclusiu per PlayStation 4. L'última superproducció de la saga Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed és un joc que va sortint any rere any, que va tocant moments importants de la història d'una manera com molt de ciència-ficció. En aquest cas es centra en la història de tota la mitologia vikinga, i és un joc que li han donat una volta després del cansament que semblava que tenia les anteriores edicions, i que en aquest Assassin's Creed Valhalla tornem a tenir la filosofia i una miqueta aquesta sensació tan potent dels primers Assassin's Creed, i està aconseguint unes molt bones ventes. Un clàssic de cada any, el Call of Duty. Aquest any ha sortit un altre nou, que és el Call of Duty Black Ops Cold War, perquè quan van sortint diferents Call of Duty, a vegades ja en mesclem una amb una altra. Aquest seria l'últim, que estava set en la Guerra Freda, i és un shooter en primera persona, un joc de disparos en primera persona, on ves l'arma, i tens tant en modo història, que veus moments importants de la Guerra Freda, com Ronald Reagan, Gorbachev i tot això, i també té un modo multijugador online que és molt, molt potent, que és una de les coses que més estan, que més estan funcionant. I l'Animal Crossing, si vols una aventureta més senzilleta, però al mateix temps superenvolvent, que el veiem a televisió cada dia, és exclusiu de Nintendo Switch, i tu ets un propietari d'una illa, i tens que fer-la créixer, tens que plantar coses, tens que anar a visitar altres illes d'altra gent per comerciar, i és una aventura molt més familiar, molt més infantil, però que està agafant moltíssima força i està convertint-se segurament en un dels tres jocs més venuts durant tota aquesta campanya de Nadal. I després el fenomen Fortnite, no? Que tothom
parla. Home, un clàssic, sí.
Fortnite és un joc gratuït, és un joc que tu pots descarregar-te en qualsevol plataforma de manera gratuïta, és a dir, tu pots jugar al joc sense gastar-te absolutament res, ¿vale? Però llavors comença el que és l'efecte pavos. Que
clar, tothom, anar comprant accessoris, no? I coses,
Exacte. Els pavos és la moneda virtual que té aquest joc, que es poden comprar dintre de lo que seria qualsevol botiga o amb el moneder de PlayStation, i després la companyia que ho distribueix, que és Warner Bros. Aquí a Espanya, llança com producte físic, però que estàs venent això, estàs venent diners intendents, dius jo, que en aquest cas aquest any ha sortit una expansió que és L'última risa, que està basat en els personatges de DC, està el Joker i estan altres personatges de DC, que venen diferents productes cosmètics, personatges, trajes, diferents complements com picos, diferents armes, i a més ve amb diners que pots canviar per balls o per iconos o per pintades o per tenir el passe de temporada, tot això, que és com és una manera de també monetitzar aquest joc. És gratuït, però és un dels jocs que més ingressos tenen a nivell mundial per la quantitat de gent que juga.
Imagina't.
Continua sent un dels importants.
És una bona estratègia, eh? Perquè encara que sigui gratuït, doncs evidentment arribes a moltíssima més gent i després doncs, el negoci, com explicaves, doncs, està en totes aquestes compres, no?, d'accessoris per millorar doncs, el joc, no?, o l'experiència.
Sí, pels que tenim nanos a casa que estan jugant en un 90% a Fortnite, això de joc gratuït comences a entendre que no és un joc gratuït, no? Perquè sempre estàs... No fa falta que gastis moltíssim, ¿vale? Vas ficant una miqueta de diners perquè sempre hi ha un nou disfraç o un nou personatge, una nova skin, com diuen ells, bueno, que és com es diu aquesta nova skin, un nou pico o un nou paracaigudes que fa que el teu personatge doncs, sigui més exclusiu.
I o que balli, o simplement que ballis.
Diferents balls, sí. Exacte. Sí, sí, hi ha balls que costen 20 euros.
Sí, sí.
Balls només, no? Que jo a vegades ho veig i al·lucino, no? Però que és un joc que es pot jugar sense gastar absolutament res i tens les mateixes possibilitats de guanyar que els que gasten molts diners, no? Però bueno, aquí ha sigut també la força dels youtubers i dels influencers, que els grans youtubers s'han fet molt fort gràcies també a jugar a Fortnite i tot això, llavors és una tendència que ja portem 2 o 3 anys i és un dels jocs més jugat, no només a Espanya, sinó a qualsevol punt del món. I després en aquesta data sempre recomanem jocs socials.
Sí.
Ja tens 2021, és un joc de ball, ja portem moltes edicions i que cada Nadal es transforma en un dels jocs més venuts, o el Super Mario Party, que és com un joc de la Oca, però amb els personatges de Mario, amb minijocs de competició, tot això entre diferents jugadors per jugar més en família i per passar-nos-lo bé. És aquest joc que no vol començar ningú, sobretot aquest Just Dance de ballar o el Let's Sing, que és el de cantar, però que al final hi ha una miqueta de competició i tortes per agafar el micro i per ser
totalment
tu el següent jo altra volta, no?
Sí,
són jocs molt
sí.
divertits que en aquestes dates estan molt bé, no?
I que a més ajudaran també doncs, a pair molt més, no?, els menjars, els tortells i tots els àpats, que també una mica d'activitat física va bé.
Sí, sí, per això també està el Ring Fit, per la gent aquesta que ja s'ha passat molt durant aquestes dates de confinament i comilones i Nadal i tot això, que és una de les coses, de les sorpreses d'aquest any, és un joc de fer esport de Nintendo Switch que porta un aro com aquests que s'utilitzen a moltes classes de ioga o de pilates i tot això, que d'una manera molt divertida, perquè estàs fent una aventura amb el teu personatge, fas moltíssim exercici, ja no només de córrer, sinó també de diferents posicions, de ioga, abdominals, tot això, però d'una manera molt de videojoc, perquè no és fer esport amb esport, com podia ser el Wii Fit, que va ser l'altra gran sorpresa de fa anys amb la Wii, que era la plataforma aquesta de fer exercici, sinó que estàs jugant un videojoc, tens que avançar, tens que agafar coses, tens que lluitar amb enemics finals, però sempre utilitzant el teu cos com a arma o com a herramienta una miqueta, no? I és un joc per fer esport, super, super, super recomanat, i en aquesta època de confinament, segons ha sigut una d'aquests productes superbuscats i totalment esgotats en totes les botigues. També és una bona opció per fer esport i jugar a videojocs, que moltes vegades una cosa no és compatible a l'altra, doncs amb Ring Fit només per Nintendo Switch és possible.
Sí, és que per això, Rubén, teníem claríssim que t'havíem de trucar per doncs, sortir de dubtes i per tenir doncs, tot aquest ventall de possibilitats, no? Que a vegades doncs, la gent més externa als videojocs o la gent gran, no?, que no doncs, ha estat en el dia, doncs, potser no té doncs, aquesta idea, no?, de la diversitat de propostes que existeixen al mercat.
Al final, Raquel, els videojocs no són una cosa d'edat. És trobar el joc que t'agrada a tu. La meva dona no té ni idea de com es juga al God of War, o com es juga al Last of Us, o com es juga al Mario Kart, però cada tarda, tres quarts d'hora, es posa amb el Ring Fit.
Veus?
Fa exercici i li va superbé. O va descobrir una aventura gràfica. Doncs, bueno, no a tothom ens agrada o li agrada el joc de cotxes, o el joc de tiros, o el joc d'aventura, sinó és trobar el teu joc. No és una cosa d'edat. Aquesta cosa, aquesta història de que no, és que jo sóc massa gran per jugar a videojocs, no. Només és trobar el videojoc que t'agradi a tu. És a dir, no és normal, i passa amb el cine, no? Ningú és massa gran per anar al cinema. El que passa que segurament una persona de 60 anys amb la seva parella no anirà a veure l'última pel·lícula de la Patrulla Canina, no? És diferent,
clar, és trobar el teu videojoc o la pel·li.
No? Doncs amb el videojoc igual, hi ha videojocs per totes les edats, per tots els gustos, per totes les plataformes, per totes les butxaques, és a dir, que és només perdre-li aquesta por per entrar a aquest sector, que és 100% recomanable, per passar estona i per desconnectar una miqueta de tota la història que tenim a sobre cada dia, i en comptes de veure les notícies, les escoltes a Ràdio Sabadell, apagues la ràdio i et poses, o amb la ràdio de fons, et poses a fer esport, et poses a jugar a videojocs i t'oblides de totes aquestes històries que tenim cada dia i que mai són bones, sempre són dolentes.
Per això, sort que tenim de la cultura i del sector de l'oci, no? Doncs a part, doncs també aconseguir, doncs, a endinsar-nos en d'altres universos, no? I canviar la nostra realitat, ni que sigui per una estona. Què més ens proposes, Rubén?
Bueno, en quant a... És un resum molt, molt, molt ràpid i intentat que arribem a qualsevol gust, a qualsevol consola. Hi ha moltíssims jocs. Jo sempre recomano que, bueno, complint aquestes quatre directrius, aquestes tres directrius que hem donat al principi, sobretot que aneu a botigues especialitzades, sobretot si no sabeu el que heu de comprar perquè us puguin assessorar, perquè ja només estan els videojocs, sinó també estan els accessoris, possiblement no volen un altre joc, sinó volen un altre mando, o uns auriculars, que és un dels productes que també s'estan venent moltíssim els últims anys per jugar als jocs online, és a dir, que sempre és recomanable que doneu una ullada i que pregunteu als especialistes, que segurament ho poden assessorar dintre de tot el que hi ha. Aquest any s'han llançat més de 1.200 títols diferents. És a dir, que...
1.200 títols?
Sí, s'han llançat moltíssims jocs, més tots els que ja havien abans, perquè el Mario Kart fa 4 anys que va sortir continua sent un número 1, el Minecraft, que no l'he posat aquí, però perquè ja està la cultura de qualsevol, de tothom, no? Llavors, això és un petit resum, però que hi ha jocs per tothom, i és la meva recomanació, no? I ja passem full, passem de capítol, passem de pantalla,
Vinga.
I anem a...
El 2021, el que hauria, no?, d'arribar en aquest 2021. Suposo que també ens voldràs parlar de l'esperat i conflictiu Cyberpunk, no?
Bueno, el Cyberpunk, a veure, no és...
Perquè el van haver de retirar, no?
Ja, el van retirar de la botiga online de PlayStation. El joc continua a la venda a les botigues, i fins i tot nosaltres, que més o menys veiem vendes setmanals, un joc que es continua venent. Va sortir molt, molt fort la primera setmana abans de que sorgís aquest problema, que era un joc que, sobretot per consoles d'antiga generació, no funcionava, estava molt trencat, com deien ells, no funcionava com s'esperava. Segurament també tenia el hàndicap de que Cyberpunk 2077 era un dels jocs més esperats per tota la comunitat de jugadors a nivell mundial, per els vídeos que hem vist, per el hype aquest que s'ha creat, la comunicació i aquesta falera una miqueta per poder-lo disfrutar. I al final, doncs, ens hem quedat una miqueta fred, sobretot els que volien disfrutar-ho en PlayStation 4 o en Xbox, que no funciona bé, no funciona bé. També crec que se l'ha donat molt de soroll i al final no és tan dur o tan complicat com m'ha semblat, no? La gent de Cyberpunk, els desenvolupadors, estan traient parxes contínuament per millorar tots aquests problemes, que és un joc molt, molt gran, és un joc d'un món totalment obert, amb moltíssimes opcions. Llavors, és aquests jocs que són complicats de tenir tancat al 100% pel llançament, la pressió també pels directius i pels inversors.
Clar, que portaven molts anys.
Sí, ja portaven 7 anys de desenvolupament, ja portava 2 retrasos, i a vegades aquesta pressió fa que les coses surtin com surtin, no? El joc és una meravella. De moment, el que hem pogut jugar-lo, jo l'estic jugant a la Play 5, encara que la versió de Play 5 sortirà l'any que ve, però com és compatible la Play 5 amb PlayStation 4, es pot disfrutar i no té aquests problemes de rendiment. I jo crec que és un joc que en 6 mesos aproximadament, que jo crec que ja tindrem tot el parxes i tot arreglat i tot funcionant, serà una de les grans meravelles que ha donat mai el món del videojoc, perquè el joc és molt, molt bo. Però sí que és veritat que, pel que esperàvem, doncs no està complint les expectatives, perquè sí que hi ha molts fallos que moltes vegades fan que l'experiència, que en el fons és el secret d'un videojoc, que l'experiència de jugar-lo sigui totalment satisfactòria, doncs moltes vegades no és satisfactòria, fins i tot és impossible de poder-lo continuar pels diferents bugs o els errors que et trobes, no? Jo per això no l'he posat en el resum, i sí que ho tinc com a llançament important, o com allò que marcarà la tendència en el 2021, encara que s'hagi llançat el 2020, perquè jo crec que és quan estarà acabat, sobretot el de nova generació, el de PlayStation 5 o el de Xbox Series, que es llançarà durant l'any, no sabem, d'una data, és molt complicat donar dates en aquests moments de molts jocs, però durant el 2021 es llançarà, jo crec que serà un dels títols importants. Però bueno, ja s'han parlat de molts títols, s'han filtrat molts títols, alguns que estan a punt de sortir, com per exemple el Hitman 3, que és la nova aventura de l'assassí a sou una miqueta, o d'aquesta força especial, doncs, més entrenada només per matar, que ja hem vist pel·lícules d'això, que promet bastant. L'altre dia va sortir el primer vídeo de gameplay des del lloc i és verdaderament al·lucinant. Tenim Ratchet & Clank Rift Apart, que és el nou plataformes exclusiu per PlayStation 5, que sembla una pel·lícula d'animació. El que hem vist i hem pogut provar és una passada. També serà dels jocs que més aviat sortiran per PlayStation 5. Bueno, una de les coses que trobarem aquest any serà PlayStation 5 i Xbox Series, que també ho posem com a tendència per l'any que ve, quan en principi ja podrem trobar suficient stock a totes les botigues per poder-lo comprar. Tenim Horizon Forbidden West, que és la nova entrega d'un dels jocs més aclamats per PlayStation 4, que és Horizon, bueno, que és un dels jocs d'aventura i exploració futuristes al mateix temps antics que ens va deixar flipats en PlayStation 4 i que ara en PlayStation 5 el que estan ensenyant és una meravella i que també promet bastant. Tampoc sabem si sortirà a meitat o a final d'any, suposem que serà més a final d'any. Tenim pels amants de cotxes Gran Turismo 7 per PlayStation 5, el millor simulador de cotxes per la consola de PlayStation, amb nous cotxes, gràfics totalment nous, el ray tracing, efectes de llum, de pluja, tot això que promet bastant. Tenim per la gent que s'ha comprat o que vol comprar-se la Xbox Series, tenim l'esperat el Halo Infinite, que en principi era un joc que sortiria o que en principi hauria d'haver sortit amb el llançament de la consola, però que al final, per alguns defectes que molta gent va veure en la presentació, Microsoft al final va decidir que un joc amb la força i la franquícia que és Halo per ells era molt important, havien de retrasar-lo i segurament arribi al Nadal de l'any que ve, però el joc també promet ser un dels abanderats de la nova consola, de la nova generació de Microsoft. Tenim Resident Evil Village, que és la nova entrega del survival horror d'aquests jocs de terror, una miqueta de Capcom, que ja portem molts anys des de l'època de PlayStation, que ja podem disfrutar de Resident Evil, doncs sortirà el nou Resident Evil Village per nova generació, dos anys després del que seria l'ambientació de Resident Evil 7, que està considerat com el millor Resident Evil en quant a història de tots els que han sortit. Tenim God of War Ragnarok, del que només hem vist el logo. És la nova entrega de Kratos, un dels personatges més importants també de tota la saga de PlayStation, que sortirà durant l'any en PlayStation 5, que si és la meitat de bo que l'últim God of War que va sortir en PlayStation 4 serà un joc indispensable i segurament en supervendes, perquè és un dels millors jocs per la consola en aquests moments. Tenim també Gotham Knights, la nova entrega dels personatges de Batman, tota la sèrie de Batman Gotham Knights, en aquest cas amb nous personatges i noves històries, que també sortirà durant l'any. Tenim Elden Ring, un altre dels grans de les grans protagonistes d'aquest any, que creiem que serà un superlloc, però del que no hem vist res, però sí que sabem que estan al darrere els productors de Sekiro, que és un dels millors jocs que ha sortit aquest any, i sobretot de la persona que ha fet el guió, que és el George R. R. Martin, de Joc de Trons.
Sí.
Perdó, és a dir que tenim
molts
altres jocs.
Tenim un munt de novetats, de títols que segurament seran els protagonistes d'aquest 2021. Ens viciarem amb molts d'aquests videojocs que comentaves i nosaltres en parlarem aquí al matí. A mesura que vagin sortint et trucarem també perquè ens expliquis i ens desgranis, com sempre, amb la teva mirada, posant aquesta mirada al futur dels videojocs i també, com hem fet avui, repassant les últimes novetats del sector. Que vagi molt bé, Rubén. Escolta, que vagi molt bé la nit de Reis.
Molt bé, igualment per vosaltres. Una nit de Reis diferent, però amb la il·lusió d'un nen petit, al tenir un de 3 anys a casa, doncs, el Nadal i els Reis canvien totalment, no? És una bona excusa per mi per demanar-me moltes coses també, a veure si m'he portat d'aquest any, a veure si també em porten moltes coses.
Segur que et portaran, seguríssim. Una abraçada gegant per tots, que gaudeixis molt d'aquesta nit especial.
Igualment per tot vosaltres, una abraçada. Let's go. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Al matí, amb Raquel García.